Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I en aquest racó de calma que tenim cada dijous a aquesta hora amb la companyia de la Carme Serret. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Com estàs?
Doncs bé, aquí avui amb una història que tenim molt interessant. Una història
personal
de realitat ficció, però bueno, ara ens ho explicaran.
Ens ho explicarà el seu autor, amb ell parlarem. I és que el claustre del monestir acollirà dimecres de la setmana vinent una doble presentació literària. El santcugatenc Alejandro Palomas presentarà Un amor, la seva darrera novel·la. El vam tenir aquí ja fa algunes setmanes.
Al març, sí. I el Dia de la Dona, concretament.
Efectivament. Però l'acompanyarà Martí Gironell, que hi presentarà també el seu darrer treball, La força d'un destí, el Premi Ramon Llull 2018. La novel·la relata la història de l'emprenedor nascut a Santander, Ceferino Carrión, que després es convertiria als Estats Units en Jean León. Doncs avui parlem d'aquest personatge i ho fem amb l'autor d'aquesta novel·la, d'aquesta història, Martí Gironell. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No serà la primera vegada que vinguis a Sant Cugat a fer una presentació de llibre, oi?
Doncs mira, estava l'altre dia quan ho parlàvem amb l'Alejandro, rumiava que jo diria que presentar, el que es diu presentar, com ho farem aquest dimecres amb l'Alejandro, jo crec que no havia vingut mai a fer una presentació d'alguna novel·la meva. Havia vingut, record, quan ara fa uns anys aquí a la plaça del Monestir es va celebrar la Setmana del Llibre en Català, segurament que ho recordareu.
Sí.
I vaig venir un any d'aquells que es va voler descentralitzar a Barcelona, i recordo que vaig venir a signar llibres i a presentar, recordo, si no m'equivoco, L'arqueòleg, però estem parlant de fa uns quants anys enrere, però presentació com il faut, diguéssim, aquesta diguéssim que m'estrenaria.
I ho feu en aquesta presentació, diríem que compartida, però amb protagonisme propi per cadascú de vosaltres. Deixa'm que et pregunti per quina és la relació que teniu l'Alejandro i tu.
Doncs mira, és una relació d'amistat, de molt bons amics, m'atreviria a dir, i crec que no em corregiria pas ni m'estiraria les orelles, i parlant aquests dies previs a Sant Jordi, que vam coincidir perquè el compartir la qualificació de premiat, en tant que ell és Premi Nadal, jo Premi Ramon Llull, llavors amb altres dos premis, el Sant Jordi d'en Joan Lluís i el Premi Pla de l'Antoni Bassas, l'editorial ens feia fer diversos bolos conjuntament, no? I parlant, ja ens coneixíem perquè hem compartit molts anys agència literària, doncs em va dir, escolta, hauríem de muntar alguna cosa plegats. Jo ara fa unes setmanes li vaig presentar la novel·la aquí a Girona, que és on visc, i ell em va dir, diu, jo et muntaré una presentació conjunta allà al monestir de Sant Cugat. I jo, vinga, som-hi, a mi ja m'hi trobaràs. I així ho hem fet, ja, i així vam quedar pel dia 13 de juny, i jo encantat de fer-ho i de poder compartir amb ell aquesta estona, a més amb una ex-companya de la ràdio, la Cèlia Cernades, que farà de mestra de cerimònia.
Ah, mira que bé, sí, quedarà tot en família, ja veuràs.
Sí, no, per això et dic que jo tinc moltes ganes, no només perquè com a presentació com a tal no n'he pogut fer mai cap aquí a Sant Cugat, sinó perquè també això estaré acompanyat de dos bons amics, i tant.
Doncs mira, parlem de la història, i la Carme Serret, que m'acompanya, també està molt interessada i té algunes qüestions per tu.
Bon dia, Carme.
Bon dia, Martí. Estem molt, molt contentes de poder parlar amb tu i també de que vinguis la setmana que ve a presentar el llibre aquí al monestir de Sant Cugat. Mira, jo saps, amb el que he vist i amb el que t'ha estat en el llibre, jo he tingut la impressió que tu vas decidir escriure aquest llibre amb una copa de vi a la mà, i encara diria més, crec que seria un cabernet sauvignon.
Home, t'haig de dir que jo fa 3 anys i mig no coneixia ni el vi ni el personatge que va fer possible el vi. I quan ens van convidar, el Mundo a Catalunya ens va convidar 5 escriptors, entre els quals jo hi era, per parlar d'adaptacions literàries, perquè estaven muntant el seu especial de cara a Sant Jordi de fa 3 anys i mig, ens van convidar a un dinar a la Vinoteca Torres, al Passeig de Gràcia de Barcelona, un dinar que ens presentaven també uns vins de Jean León que aquell any sortien dins d'una caixa que tenia forma de llibre, no? I llavors ens van dir, Abans de començar a parlar d'adaptacions literàries, perquè cadascun de vosaltres, Víctor de l'Àrbol, Cristina Fernández Cubas, Albert Espinosa, Carme Riera i un servidor, ens acabaven d'adaptar a diversos formats les nostres novel·les, no? Acabava de sortir, per exemple, el còmic del Pont dels Jueus, en el Víctor de l'Àrbol li acabaven d'adaptar també una novel·la seva al còmic a França, la Fernández Cubas i la Carme Riera els acabaven d'adaptar novel·les seves al teatre, i l'Albert Espinosa, la sèrie de televisió, i estava a punt també de sortir la pel·lícula. I llavors ens van dir, darrere d'aquesta ampolla que us posem sobre la taula de Jean León, darrere d'aquesta marca i d'aquest nom, hi ha una història que ben bé es podria adaptar a qualsevol d'aquests formats que us acaben d'adaptar a vosaltres, no? Al còmic, a la sèrie de televisió, al cinema, a la novel·la o al teatre. Per què? I ens van, allò, donar tres o quatre detalls, no? Ceferino Carrión, nascut a Santander, acaba anant amb tota la família a Barcelona, de Barcelona se'n va a França, de França, després d'intentar-ho 8 vegades, aconsegueix pujar com a polissó en un vaixell que portarà cap als Estats Units perquè té ganes d'això, no? De perseguir els seus somnis, de crear-se una nova identitat, de viure una altra vida. Allà coneixerà diversos personatges que li facilitaran aquesta història: Frank Sinatra, Paul Newman, James Dean, Marilyn Monroe. Diu, sí, alto, com? A veure, torno a repetir això, que em penso que m'he perdut alguna cosa. I llavors sí que em vaig demanar, evidentment, davant d'aquests companys escriptors, poder-me capbussar en aquesta història. Em van donar permís, i aquest dinar llavors va continuar parlant d'aquestes adaptacions literàries i de què ens semblava que ens adaptessin a un altre llenguatge, a un altre format, per fer arribar les nostres històries originalment pensades per la novel·la a través d'altres públics, a través d'altres formats, no? I vam acabar aquest dinar havent de triar un d'aquests vins de Jean León. I jo vaig triar un Cabernet Sauvignon, com tu bé dius, que a més a més portava el nom de Le Havre, que és el port francès d'on ell va partir, d'on ell va sortir, buscant, com dèiem, aquesta nova vida, aquest somni americà, aquesta nova identitat que es forjarà als Estats Units. Per tant, una mica sí que va començar la història de la força d'un destí remullada amb aquest vi, però ja et dic que a partir de la ignorància més absoluta, quan arribo aquell bon dia allà, en aquest dinar i aquesta tertúlia que ens havia preparat el Mundo per parlar de adaptacions literàries de cara a aquell Sant Jordi del 2015, no?
Una història fascinant, de la d'aquest personatge que surt de l'Espanya franquista, que es fa propietari d'un dels establiments de moda de Hollywood, que coneix a James Dean, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Kennedy, Reagan, però és una història que diria que no és coneguda per la població, perquè jo aquesta relació amb el vi l'acabo de descobrir ara mateix.
Sí, doncs el mateix és el que em va passar a mi, això que t'explicava fa 3 anys i mig, no? És una història que, més enllà de l'àmbit vitivinícola, no és coneguda. O sigui, sí que et trobaràs algú, jo ara, des del 28 de febrer que va sortir la novel·la fins a dia d'avui, evidentment, m'he recorregut tot el país, com solo fer sempre quan presento les novel·les, i sí que hi ha en algun lloc que la gent diu, sí, jo havia sentit alguna cosa d'aquest tal Jean León que havia anat a Hollywood i que havia fet fortuna i que llavors havia tornat aquí per fer vi, però el que diu això és el que sap molt, diguéssim, ja, de la història, no? Però normalment, clar, com tu bé dius, no és una història que, així com també la gent et diu, la història de Xavier Cugat està molt més estesa, diguéssim, no? I és un personatge que el pots relacionar ràpidament i directament amb aquell Hollywood. Ell no, aquesta història, que és el que jo he volgut traslladar a la novel·la, l'aventura de com Ceferino Carrión s'acaba convertint en Jean León, en tot un personatge, gran amic i confident de les estrelles d'aquell Hollywood daurat dels anys 50 i 60, i de com aquestes estrelles es fan amigues d'ell abans que tinguin l'estatus de mite, d'estrella, de celebritat, i aquesta precisament serà la gràcia, no? Veure a través dels ulls de Jean León aquesta part més humana, més assequible, d'un James Dean, d'un Paul Newman, d'un Elizabeth Taylor, d'un Warren Beatty, d'una Natalie Wood, fins i tot d'un John Fitzgerald Kennedy, d'un Ronald Reagan abans d'arribar a ser president. Veure tota aquesta vida que hi ha al darrere d'aquests personatges és el que també em va esperonar a voler novel·lar aquesta història, no? Perquè al capdavall també és descobrir la història d'un personatge que és nostre, vull dir, ell té els orígens a Santander, però des dels 13 anys que viu a Barcelona, perquè és on s'hi acaben traslladant, perquè un incendi calcina la seva casa a Santander, i per tant té tots els referents aquí a Catalunya. Quan ell torna al cap d'uns anys, té els referents a Barcelona. Jo he pogut parlar amb la seva germana, que encara és viva i viu a Barcelona. Vull dir que és un personatge que et permet connectar aquell Hollywood, aquella Amèrica que estava tota per fer i tota per descobrir, amb aquella Catalunya que depenia d'aquella Espanya grisa, fosca, asfixiant, franquista, d'on ell precisament vol fugir si vol fer alguna cosa de bo. No?
Martí, mira, jo, ara quan estava explicant tot això de com va començar una mica la història i com tu, jo penso que sempre són molt importants els inicis, quasi de qualsevol cosa, diria jo, no? I d'una història, doncs no diguem, no? Llavors, pel que tu ens dius, és tot un retrat d'una època i d'una societat del segle passat, sí, molt, molt interessant. I jo et preguntaria què hi ha de biografia, diríem, del personatge, i què hi ha de ficció, i com tu, com a escriptor, com tu has manegat tot això?
És que, a veure, quan tu parteixes... Jo solo fer sempre novel·la històrica, llavors jo sempre parteixo de la curiositat que em genera un personatge que descobreixo que va existir de veritat i que va viure, per tant, uns anys abans o fins i tot, en algun cas, alguns segles abans que nosaltres, però parteixes d'això, d'algú que ha existit, d'algú que ha viscut la seva vida abans que nosaltres en aquesta terra que trepitgem, no? I, per tant, d'entrada és això, és voler recuperar la figura d'algú que creus que val la pena que els lectors coetanis de la teva època el coneguin, i fins i tot que els pugui inspirar alguna actitud o alguna manera d'actuar diferent, no? Com és en el cas del Ceferino Carrión. Aquí he tingut la sort, per exemple, de comptar amb una biografia que es va escriure d'ell, on hi ha el Ceferino, el Jean León, parlant en primera persona a un periodista, una biografia que està descatalogada, que va publicar Ediciones B l'any 2000. Però he pogut parlar amb gent que el va conèixer i que encara és viva, no? Com el seu fill, l'enòleg amb qui va aixecar les vinyes Jean León aquí al Penedès, la seva germana, que viu a Barcelona, i llavors creuar-ho amb tota una sèrie d'informacions que parteixen també de les biografies d'aquests grans personatges amb qui es va, amb qui va tenir una gran amistat, no? Tu llegeixes alguna biografia del Paul Newman, de la Marilyn Monroe, del Frank Sinatra, de l'Ava Gardner o de l'Elizabeth Taylor o del Ronald Reagan, i parlen del Jean León, no? Llavors, a part d'això, jo he fet un exercici de capbussar-me a les hemeroteques dels diaris d'aquella època per veure com parlen d'ell, per exemple, quan dies després de la mort de la Marilyn Monroe l'entrevisten, perquè ell, com a propietari del restaurant La Scala, explica que va servir l'últim sopar a la Marilyn Monroe, aquella nit, aquella fatídica nit del 5 d'agost de l'any 62, en què ella mor, resulta que l'últim àpat que va fer el va fer a partir de la pasta dels fettuccini que li havia servit, per exemple, Jean León. Per tant, amb tota aquesta informació, tu el que fas és vestir una ficció, vestir una trama al voltant d'aquesta història per tu poder oferir al lector la possibilitat de veure un fragment, un tall de la vida d'aquest personatge. Evidentment, jo no he fet una biografia que comença l'any 1928 a Santander, quan ell neix, i que acaba l'any 96 a Los Angeles, quan mor de càncer de la ninja. No, jo he agafat només un fragment de la seva vida, que és el més il·lustrós, el més emblemàtic, el més glamurós, si tu vols, i l'he posat això, no? A partir d'una trama, vestint-lo al voltant d'aquests 5 o 6 personatges que ajuden a entendre aquest periple, i alhora incorporar-hi també la veu de la seva dona, un personatge clau en la seva aventura vital, en el seu periple vital durant 22 anys al seu costat, no? I donar-li el ritme, donar-li l'aire que ha de tenir una novel·la, una ficció, gairebé una epopeia en alguns moments, no? I per tant, no et sé dir quina part, diguéssim, quin percentatge hi ha de ficció, quina de realitat, no? La sort és que la novel·la li pots fer coses al personatge que en vida no va fer, però que saps que li hauria agradat de fer perquè t'ho han explicat persones que el van conèixer.
Que interessant. Martí, i jo entenc que el Jean León, el personatge, és un home fet a si mateix. Perquè pel que poc que jo sé, vull dir, i pel que tu ens expliques en el llibre, és un home que no es va rendir, va intentar fins a 8 vegades, crec recordar, no? Sortir. Sí, sí.
És un home, com tu dius, que no s'arronsava davant de res, no? Que tenia una gran força de voluntat en el seu interior per canviar aquest destí que semblava que estava escrit, no? Un home que pertanyia a una família humil, republicana, per tant, de perdedors, ho tenia, diguéssim,
tot en
contra. No tenia res a favor, precisament, per ser un gran personatge en aquest món. Per això decideix agafar i anar-se'n. I és el que em va sobtar, no? Aquesta gran força de voluntat, aquesta fermesa, aquesta obstinació, un altre, al cap de 3 o 4 intents, es queda ja a França i es munta un xiringuito ni que sigui a França perquè ja ha aconseguit marxada. Però ell no, ell vol anar als Estats Units. Ell té aquesta, com aquesta quimera, no?, de dir, no, allà me'n sortiré, allà és un altre món, allà podré fer una altra vida, allà podré ser realment qui vull ser, no? I aquesta és una mica també la idea de la novel·la, no? Veure que és un home que persegueix constantment els seus somnis i que quan sembla que els té és allò també l'etern insatisfet, no? Sembla que no ho acaba de poder saborir, no ho acaba de poder de disfrutar del tot, que no ha engegat una cosa que ja en vol engegar una altra, no? El seu cuiner, l'Emilio Núñez, que és un gallego, tota l'estona li està recordant, li diu, bueno, para ja d'obrir tants melons, obren un, disfruta'l i després ja anirem pel següent, però no vagis no, fent de tasta ulleta, sinó que... I aquesta també és una mica les característiques quan veus d'aquests emprenedors, d'aquesta gent que té ganes de fer, i aquest voler fer moltes vegades no et deixa assaborir allò que has fet, allò que has aconseguit, no? Les mels de l'èxit no et deixa moltes vegades poder-les tastar bé.
Clar, un personatge fascinant per tot això que ens expliques, i d'aquí la força d'un destí. Martí, jo et volia felicitar moltíssim per aquest llibre, pel premi, i bé, molt contents de que tinguem per aquí la setmana que ve, et vindrem a veure i a escoltar, i tant que sí.
Doncs a mi em farà molta il·lusió que vingueu, que vulguin venir els oients també, que ara ens puguin estar escoltant, que vulguin capbussar en aquesta història i que sàpiguen això, que es trobaran amb la possibilitat, com tu deies, no?, de poder conèixer dues realitats molt diferents, la que es vivia als Estats Units en aquella època, en comparació, en contrast amb la Barcelona o amb el Penedès dels anys 60, i fer-ho a través d'aquest home que, a més, et portarà això, no?, a la rebotiga del Hollywood, on es començaven a forjar aquests mites, aquestes estrelles que, bueno, jo crec que totes les generacions coneixen i han sospirat per elles alguna vegada, no? Des de Frank Sinatra, Marilyn Monroe, passant per James Dean o el mateix Warren Beatty o l'Elizabeth Taylor.
Bé, doncs t'agraïm moltíssim, Martí, que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres. T'asseguro que a partir d'ara, quan em prengui un Jean León, ho faré d'una altra manera.
Miraràs i l'assaboriràs d'una altra manera.
Sí, això està clar. Moltíssimes gràcies, ens tornarem ens veurem la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia, Martí.
Doncs amb l'autor d'aquesta història realment fascinant, i és molt curiós perquè tu poses a Google Ceferino, el seu nom original, el Ceferino Carrión, i et surt directament Jean León. Uh-huh. Li han dedicat un carrer a Santander. A Santander, que és la seva ciutat d'origen. Però és molt curiosa tota aquesta història, que a mi no m'estranya que el Martí, quan li van explicar, en aquella situació que ella que ens ha comentat, volgués aprofitar i dir, vull ser el primer, puc? Vull escriure aquesta història. Carme, ens tornem a trobar la setmana que ve?
Ens trobem, sí.
Doncs que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies, bon dia.